Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia, després que la primera us hem explicat que els infants de menys de 12 anys també tindran dret a ser escoltats per un jutge en qualsevol procediment que els afecti. Fins ara només els adolescents ho podien fer. És el més destacat de la reforma de la Llei de Protecció de la Infància, que vol posar la seguretat i les necessitats dels menors per damunt de qualsevol altre criteri. També hem contactat amb Israel, que ha allargat fins diumenge la detenció dels dos activistes de la flotilla Global Summit, que va capturar la setmana passada en aigües internacionals. Són un brasiler i un català d'origen palestí. Israel diu que investiga els seus vincles amb Hamas. I ens hem fixat també en el creuer de luxe amb un brot d'antivirus que viatja per l'Atlàntic i que podria atracar a les Illes Canàries, segons que estan negociant l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, i el govern espanyol. En aquest creuer hi ha 5 catalans a bord. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Què més podem afegir ara mateix, Joan Bota?
Doncs mira, una notícia d'última hora. Tenim dades sobre el procés de regularització. La Secretaria d'Estat de Migracions, de fet la Secretaria d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha avançat que 200.000 migrants ja han fet els tràmits per regularitzar-se en aquest procés extraordinari impulsat pel govern espanyol. Això quan fa 20 dies de l'arrencada del procés, ho ha dit des de Barcelona, on s'ha reunit amb el delegat del govern espanyol a Catalunya i també amb representants del govern. Anem cap a Barcelona. José Antonio Rodríguez, Miquel Jarque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, valoració positiva de com està anant la regularització. La secretària no ha donat xifres catalanes. Carlos Prieto, delegat del govern espanyol a Catalunya, sí que ha indicat quines són les xifres que han aconseguit evacuar d'expedients d'arrelament.
Que el Real Decreto ya ha permitido que las oficinas de extranjería hayamos hecho, digamos, una aceleración de los trámites de los arraigos pendientes. Teníamos 46.500 en Cataluña, ya hemos resuelto más de 21.000 en apenas unos pocos días y esperamos como máximo en 7-8 días hábiles hacer el 100%.
L'arrelament, que hi ha pendent, calcula que tenen tramitats el 60% d'aquests expedients. Aquí també s'han reunit les conselleries, els consellers de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, el de Política Lingüística, Xavier Vilà, i la d'Igualtat, Eva Menor. Queda pendent d'aquesta reunió la facilitació de les xifres catalanes que d'un moment no s'han facilitat. Miquel Jarque, José Antonio Rodríguez, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més qüestions. Els comuns demanen al govern que prorrogui la gratuïtat de Rodalies més enllà d'aquest dissabte i Esquerra ho condiciona al bon funcionament del servei. Sentiu Jèssica Albiach i Esther Capella.
Els mateixos usuaris ho estan dient. La xarxa continua sent un camp de mines, que està plena d'obres, que van retards. Per tant, fins que no estiga garantit tot el servei en totes les línies, no s'hauria de tornar a cobrar.
Si tornem i no funcionen els trens, pues hauran de fer marxa enrere. Bueno, no serà la primera marxa enrere que han de fer.
La consellera Sílvia Paneca ha deixat clar, però, que no s'allargarà aquesta gratuïtat dels trens un cop s'ha reprès bona part del servei després de les obres de millora. Divendres serà, doncs, aparentment l'últim dia que es podrà viatjar de franc a Rodalies. Per cert, ara mateix hi ha retards de més de 20 minuts a l'R1 i l'R4, en tots dos casos per incidències a la infraestructura. La línia del Maresme és entre les estacions de Montgat i el Masnou, i a l'R4, que precisament avui ha recuperat el trànsit habitual entre Terrassa i Manresa, la incidència ja resolta ha passat a l'estació de Montcada Bifurcació. Els Estats Units diuen que l'alto el foc a l'estret d'Hormuz continua actiu malgrat el que qualifica de recents actes d'agressió de l'Iran. El secretari de la Guerra, Pete Hegseth, adverteix Teheran, però, que si no són prudents hi haurà accions armades contundents de resposta.
El president reté la possibilitat i la capacitat, més capacitat de la que teníem quan això va començar, per començar de nou si cal amb noves operacions de combat, si l'Iran no vol complir amb els seus compromisos o tancar un acord.
I el govern de Pedro Sánchez preveu impulsar 179 normes noves entre lleis i reials decrets l'últim any de legislatura, entre els quals hi ha la llei dels pressupostos generals de l'Estat, la del finançament autonòmic, la de la modernització del sistema financer o la de la violència vicària i el tràfic d'éssers humans. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, es compromet a portar al Congrés algunes d'aquestes normatives abans del 30 de juny, però admet que la dels primers pressupostos d'aquesta legislatura encara es farà esperar.
Ahora no es el momento, porque es verdad que tenemos unas incertidumbres económicas que tienen que ver con la situación geopolítica del mundo, que no se les escapa a ustedes cuáles son los conflictos que estamos sufriendo, que hacen muy difícil que podamos tener un cuadro macroeconómico que sea preciso. Pero esta situación pasará y nuestra idea, la voluntad del gobierno, es aprobar esa ley de presupuesto general del Estado y llevarla a tramitación parlamentaria.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I amb Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
Bona tarda.
La Isabel Lleuger, expert de Relacions Institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el periodista Marc Bataller. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Sí.
Bé. Tot molt bé.
Ui, quin bé més arrossegat he fet la Neus.
No.
No pots fer dues coses alhora. I estava responent-me...
Jo sí, perquè
sóc
una dona.
No, però s'ha demostrat
ja,
que no.
Ja tirem de tòpics.
S'ha
ja
demostrat que no. Jo no dubto que les dones ho puguin fer, però tu no, perquè estaves responent-me i regirant a dins del bolso i, clar, les dues coses no les podies fer alhora.
Buscaves un
boli. Perquè jo escric a mà.
Molt bé. Ui, ja t'estàs avançant, t'estàs avançant. Clar, us xivem les coses i després passa el que passa. Gairebé diria que per al·lusions saludem a l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè aquest jo escric a mà de la Neus, ensenya'm un bolígraf i en ploma, a més, crec que va per tu una mica, no?
Sí, sembla que sí, sembla que sí. Mira, últimament m'he posat a aprendre una cosa i m'adono que quan necessito recordar-la, o sigui, memoritzar-la, si no l'escric, és que em costa molt més, no? De fet, fa dècades ja que estem deixant d'escriure a mà com totalment i això té uns quants inconvenients. Està superdemostrat que quan escrivim a mà s'activen com moltes més zones cerebrals. És a dir, que ens impliquem d'una manera més total que no quan escrivim amb un teclat, que llavors només s'activen algunes parts del cervell. A banda, hi ha molts estudis que conclouen que escriure a mà es potencia l'aprenentatge i la memorització, i on dono fe. Ja sabem també que la memorització últimament està molt mal vista, diguéssim que té molt mala premsa, però jo crec que és bastant fonamental memoritzar unes quantes coses. Però, a més, diuen que escriure a mà també millora la capacitat de concentració, la paciència, i fins i tot hi ha alguns que parlen de que té un valor terapèutic, no?, això d'escriure a mà. Jo, la veritat és que recordo fer exàmens de dues hores a la universitat, que acabaves amb la mà allò destrossada de tant escriure. I ara hi ha un estudi a Alemanya que, ara de fa uns anys ja, que diu que només un 40% dels alumnes aguanten mitja hora seguida escrivint amb una lletra legible. Vull dir que realment hem perdut com la capacitat d'escriure. Els teclats són molt còmodes, fan que tot sigui molt, es pugui llegir, sigui més intel·ligible, podríem dir, però jo crec que, a més, això d'escriure és que ens connecta amb nosaltres mateixos d'una altra manera, no? Perquè el teclat és com una mena d'interfície externa, no? És com una mena de pròtesi, podríem dir, no? I llavors, aquelles paraules que escrius són teves, però potser no ben bé d'una manera tan íntima com quan les traça la teva pròpia mà, no? Amb tot, jo confesso que no escric gaire a mà. Vull dir que potser és un procés irreversible. Vosaltres escriviu a mà, com ho teniu?
Mira, ara t'ho diré, faré de xivato. La Neus porta una llibreta tota escrita, efectivament, a mà amb la ploma. La Isabel Lleuger fa un intermig, perquè ve amb una tablet, però té una mena d'estri, que és com un bolígraf, i el que fa sobre la tablet és escriure a mà. Per tant, pren notes a mà, no
amb un teclat. Escriure amb una tablet també val, no?
Sí, sí. I el Marc també ve amb una llibreta i un bolígraf. I jo també tinc el bolígraf i fulls. No, sí, però les reunions són dels pocs que encara vaig amb llibreta i amb bolígraf. Per tant, aquí sí. I és que ara estava pensant que ara ens trobarem 5 boomers explicant què bé que ho fem d'escriure a mà i que els més joves es deuen pensar, ja venen aquests avis, a explicar-me que ho hem d'escriure a mà. Però no sé vosaltres com
ho
veieu.
No els més joves. És a dir, jo la redacció... No, tampoc descobriré res, no? Però la majoria dels companys de la meva redacció, de la redacció aquí a Barcelona... Per exemple, quan fan una entrevista per un reportatge, no sé, per telèfon, no?, o videoconferència, ells prenen les notes ja directament a l'ordinador o al telèfon. I jo els dic, o sigui, jo seria incapaç, amb això que des de fer dues coses, o sigui, jo, que, en fi, ja he fet unes quantes entrevistes a la vida, jo a l'entrevista, quan veig una frase que em crida l'atenció, possible titular, possible destacat, m'ho escric, però... Sóc incapaç d'estar prenent notes permanentment mentre estic a l'entrevista. I ja no et dic amb un teclat. Per tant, quan es diu que les noves generacions tenen menys capacitat de retenció, penso, bueno, amb algunes coses potser sí, i amb altres no, perquè ells fan coses que jo no sé fer.
Sí, mira, l'altre dia el meu fill, que té 12 anys, es queixava que havia de fer un treball a mà. I deia, però és que jo vull fer ordinador. I dic, però per què te'l fan fer a mà i te'l fan deixar a l'escola i l'endemà continuar-lo? I no era perquè escrivís, sinó perquè no fes servir intel·ligència artificial.
Aquest és un altre,
sí. I ell m'ho ha reconeixer. Diu, és que clar, no puc fer servir la intel·ligència artificial. Diu.
Cada vegada hi ha més professors que demanen treballs a mà perquè no se'n poden refiar que el que s'escriu a ordinador sigui tot collita pròpia.
És cert que al final tu pots acabar copiant, perquè ho pots buscar amb l'ordinador, sí, i copiar-t'ho, però no és ben bé el mateix.
Ja, però segurament si ho copies, saps? Hi ha alguna part d'allò que te'n recordaràs, que si fas un retall i enganxa, que és el que fan, allò no hi ha cap mena d'implicació, no? Amb el conductor. Si ho has de copiar, vulguis que no, te'n recordaràs.
Mm. Sí, jo recordo que quan, evidentment, me pilla ja molt lejos, però quan jo estudiava la carrera, l'única manera de poder retenir era anar passant els apunts, anar subratllant, anar tornar a fer un resum, etc etc. I per mi era la manera de retenir. Però també és veritat que ara, la meva realitat, com deia l'Òscar, jo tinc una tablet i aquesta tablet m'agrada i estic totalment enganxada perquè puc escriure a mà. És a dir, el pas de... Perquè ja va haver un moment en què no tenia aquesta solució. Si tenia una tablet, havia d'agafar i anar escrivent amb un teclat. I no m'agradava. Llavors he trobat una aplicació dins de la tablet que borro, subratllo, traspasso, torno a escriure, etc etc. I per mi és com ciència-ficció. Em sembla que és, dintre del progrés, és mantenir encara aquell mínim romanticisme que em fa anclar-me en el present i, sobretot, entendre i visualitzar. Perquè a mi em passa una cosa, jo tinc com memòria fotogràfica. Jo necessito veure-ho i llavors ho recordo. És a dir, quan jo penso en una cosa, un número de telèfon, si l'he escrit, sóc capaç de recordar-lo, no? I això em passa amb moltes coses. Però també és veritat que, deia la Neus, no? Això de que les noves generacions són capaços de retenir i anar escrivent amb un teclat. I és veritat, és veritat. I també jo entenc que és una manera de retenir que probablement no estem ensenyats nosaltres. És a dir, nosaltres tenim un aprenentatge i unes bases d'aprenentatge, les que siguin, no? I amb aquestes bases d'aprenentatge som les que funcionem. Les noves generacions tenen unes bases d'aprenentatge diferents i, per tant, els hi funciona. És com quan tu tens una memòria gustativa, no? Jo me recordo anar a un país on les teves referents de paladar no són els mateixos. Clar, no pots acabar sabent si allò és molt bo o no és molt bo, perquè la teva memòria gustativa està amb els pèsols i no està amb un aliment que tu no tens història d'allò. Llavors, jo crec que les noves generacions, no sé si retendran més o menys, però que la seva memòria d'aprenentatge els hi serveix igual del que nosaltres ens servia l'escriptura.
Sí, abans la Carrota comentava que els estudiants, sobretot d'escola o d'universitat, gairebé no es poden passar ni mitja hora escrivint. La setmana passada, fa un parell de setmanes, va haver-hi un informe de la Universitat Autònoma de Barcelona que explicava per què hi havia tant d'absentisme. Sí. És una de les primeres universitats. I una de les claus que explicava és que deia que hi havia masses classes magistrals, sí, i que la gent havia de prendre massa punts i per això els alumnes no hi anaven. No tant per no prendre punts, sinó perquè consideraven que ja se'ls hi podia explicar o ho podien llegir en un llibre. Això, i per tant recomanaven més classes dinàmiques i menys apunts.
Sembla que alguns estudiants el que es queixen és en una classe magistral, tot el que m'expliqui el professor, ho puc trobar en un llibre o buscant a internet, etcètera, etcètera. Per tant, no em cal anar a classe. Exacte. En canvi, si a classe es fa alguna mena de taller, alguna mena d'activitat, alguna cosa dinàmica en què jo hi hagi de participar, llavors tinc un reclam més per anar a classe, perquè per anar a sentir una classe magistral em puc posar una tech talk a través de YouTube o puc anar a internet, etcètera. Aquestes eren les raons que donaven alguns dels estudiants per justificar. Sí, sí. A banda de la dificultat d'arribar a l'autònoma, perquè hi ha un desplaçament, o molts que també estaven compaginant els estudis amb una feina, i això li dificultava la possibilitat d'anar a classe. Vull dir que hi havia altres raons. Però aquesta sí que és veritat que era una d'això, que de fet des de la universitat deien que una de les coses que volien fer era canviar les classes i que no fossin tant classes magistrals d'una hora i mitja d'un professor dictant, entre cometes, una lliçó.
Però em sembla interessant el debat, és a dir, perquè... Per més que
ens hem anat a l'altre tema, perdona, Carlota.
No, però per més que tu vulguis mantenir, una mica amb el que deia la Isabel, per més que tu vulguis mantenir el teu sistema, fins i tot el teu sistema a l'hora de donar classes, si ells ja es formen d'una altra manera, has de buscar un equilibri entre com funcionen ells i com ha funcionat tota la vida l'ensenyament de la semiòtica, no? Que ens ensenyaven a nosaltres, encara no sé molt bé per què, a la facultat, no? Llavors... trobar l'equilibri, doncs segurament és, que no és fàcil, però haurà de ser un dels propòsits dels professors.
Sí, sí. No, i a més,
jo crec que perquè no deixaran de buscar ahir els alumnes ni preparar-s'ho d'una altra manera.
Això no hi ha aturador. No hi ha aturador ni hi ha sostre. I jo crec que hi ha vegades, quan he donat classes a la universitat i ens queixem o la gent es queixa, és que no saben res, mentida, no? Saben unes altres coses.
Saben el que volen saber.
Exacte, i saben unes altres coses molt millor que nosaltres. Llavors jo crec que precisament en l'àmbit universitari, el tema de les classes magistrals, tots recordem quan a l'Autònoma, precisament, jo vaig estudiar a l'Autònoma, no? Grans professors que tenien una quantitat d'informació espectacular i que eren molt enriquidors. Però clar, la realitat d'avui és diferent. Aquesta informació jo ja la trobo en un altre àmbit. Per tant, el professor no pot encara funcionar amb un mestratge clàssic. Per què? Perquè la realitat és una altra i necessito un altre motiu per anar a classes que em faci pensar. Perquè la informació per la informació ja la tenim.
Mm. Jo crec que un dels problemes és que amb això de les classes magistrals, el que els hi passa, perquè la classe magistral, la gràcia que té és precisament que t'estalvia temps, no? Perquè hi ha algú que sap molt d'allò i que t'ho compendia, t'ho resumeix i et dona moltes coses, de manera que no t'has llegit 300 llibres, bueno, que després te'ls pots llegir o no, sinó que en teoria t'estalvia temps. Però què passa? Que jo crec que com que estan acostumats a veure les coses i a veure vídeos a doble velocitat, clar, una classe magistral no te la pots saltar. I és així, no? I és així. I a més és aquest multitasking, que en això estic totalment d'acord, que el multitasking són més hàbils que nosaltres, però clar, el que requereix el multitasking, al final, és una memòria a curt termini, no? És retenir el que tinc ara, ho faig servir ara, però després ja no em cal, no? I clar, vull dir que aquí han... diguéssim que sí que saben moltes coses, jo no dic que siguin idiotes en absolut, però que jo crec que això, a la llarga, ens atrofia com a espècie.
I després, sobre les classes magistrals, la Neus i jo que havíem compartit pupitres, diguem-ne, a la Universitat Autònoma a la prehistòria.
I havia estudiat
semiòtica. Jo també soc de l'Autònoma, vull dir, aquí som tots de l'Autònoma.
La Neus i jo de la mateixa promoció, vull dir, hi havien compartit algunes classes i hi havia algunes classes magistrals en què estaves tota la setmana esperant que arribessin perquè les gaudies i d'altres que pensaves mare meva, vaya tutxana, m'acaben de fotre, que no entès res i que aquest home, sisplau, que canvi. I era el mateix estil de classe, però clar, hi ha professors que hi tenen més gràcia i d'altres que, pobrets, eren més justets. O com a mínim que no s'explicaven igual de bé. Sí. I la classe era el mateix model, però vaja.
Si em permets un exemple personal, jo des de fa 3 anys dono classes a l'Autònoma de periodisme polític. I gairebé el primer dia em vaig adonar compte que si, perdona l'expressió, si foties una xapa, desconnectaven completament, i normal. Potser perquè no en sabia prou jo, era d'aquests que dius que no sabia fer classes magistrals, no ho sé. Però sí que em vaig adonar compte que són alumnes de tercer i quart. Que, per tant, el que volien treballar molt era actualitat, debats, pràctiques, és a dir, i ells mateixos ho agraïen, que no volien que els expliqués la teoria del periodisme polític, sinó més poder treballar el cervell, i quan sortissin de la facultat dir, doncs he estat fent aquesta qüestió i aquestes sessions més dinàmiques, i això evidentment requereix molt més esforç que fer una classe magistral, per part del professor, em refereixo, perquè tu pots anar allà i explicar una hora i escolteu, i adeu.
Clar,
però no sé... també és molt més enriquidor d'una banda i de l'altra.
Perquè tu tens el coneixement i, clar, per tant, anar i explicar el teu coneixement
és molt fàcil,
és molt fàcil perquè per anys, per professió,
sí, per experiència, per anècdotes,
experiència, per el que sigui, en saps molt, però realment el difícil, jo me'n recordo a la Universitat de Vic, l'any passat vaig anar a donar un parell de classes amb un postgrau que feien sobre temes de reputació i institucions, clar, el marc conceptual, els importava un pito. O sigui, quan tu comences a parlar d'exemples, de problemes, crisis, etc, en aquí tenen un
és
referent,
això.
I això els interessa, els motiva. I després, hi ha una altra cosa, jo crec, amb la Carlota ho deia, jo no sé si saben més o menys, jo estic convençuda que saben molt més que nosaltres, amb uns altres paràmetres, però molt més que nosaltres. I tenen una capacitat d'informar-se. Jo ho veig, per exemple, saben coses que a mi em sorprenen. Ostres, com pot ser que sàpigues això? Pues perquè, no sé si a través d'un TikTok, de les xarxes, etc, però estan molt informats. D'una informació que no és una informació amb uns canals ortodoxes tal com els entenem nosaltres, és que la nostra ortodoxia jo crec que ja està adequada.
El que passa, Isabel, abans citaven l'exemple de la universitat, si tu només haguessis fet les assignatures que t'interessaven o haguessis anat a les classes d'aquests professors que deia l'Òscar que et queien millor o ho feien més bé o era més interessant, doncs segurament hi hauria coses que no hauríem après mai perquè no ens interessaven, no? Jo abans feia la broma de la semiòtica perquè, en fi, era un os dur, però també aprenies coses, no? Per tant, el repte és que no només aprenguin allò que els interessa, sinó que coses que no els interessin acabin també tenint-les, no? I per això hi ha escoles, no sé, l'institut del meu fill, això que dèiem dels apunts, i clar, en fi, hi havia gent també a la facultat que sabies que eren els millors apunts de la classe, sí, perquè estaven superben fets, bona lletra... No.
Aquests no els pots demanar.
Aquests no els pots demanar, L'Òscar i jo encara podríem dir noms. Sí, sí. Però, clar, una de les coses que fan, per exemple, és els hi revisen els apunts en el sentit de que els ajudi també a pujar una mica de nota perquè entenguin que han de tenir uns apunts més o menys ben fets. Per què? Perquè com que tot és, com deies tu, no?, buscant a la IA i buscant-ho a través de l'ordinador o de l'iPad, depèn de les escoles, doncs s'ha abandonat totalment la tradició dels apunts, i és una manera també de retenir. I és veritat que en algunes escoles estan tornant a l'escriptura. Ahir o abans d'ahir escoltava a la ràdio que explicaven, crec que era Gran Bretanya, que estan ensenyant a alumnes universitaris a aprendre a llegir llibres llargs, que... Ojo, el que he dit. Alumnes universitaris a aprendre a llegir...
Atrofia,
estem atrofiant.
Clar, sí, bueno, hi ha llibres, el valor de l'atenció, yeah, el canto de les sirenes, n'hi ha molts que a més, com científicament, demostren aquesta capacitat de retenció com ha baixat, també nosaltres, també els adults. Però jo crec que torno al d'abans, és saber això, trobar l'equilibri entre el nostre món, que com la frase, no tornarà, i el seu.
Que tu deies un moment ara una cosa, Neus, allò de l'atenció. Jo no sé si a vosaltres es passa, però a nosaltres, que venim del món...
D'antes.
De l'antiguitat, del Cro-Magnon, jo em passa que estic veient una sèrie i en lloc de només veure la sèrie, estic també utilitzant el mòbil. I llavors t'has d'imposar a dir... o una pel·lícula, m'és igual,
Sí, sí.
I els que els agrada el futbol, mira un partit de futbol, sí, i amb el Twitter al costat.
Clar, i dius, per mirar els comentaris.
Clar, però, sí, sí. I dius, no em dóna la gana. O sigui, t'ho has d'imposar perquè el que et surt naturalment és amb tu un de ser aquest WhatsApp, a veure aquest Instagram...
Però no un partit, i la multipantalla.
Sí, tot.
Que pots estar veient... Podeu estar veient quatre partits i el telèfon.
Però això era divertit, la multipantalla era divertit, quan els partits eren a la mateixa hora, recordo el carrusel, però també prehistòria.
Està quedant tot molt bé, tot està parlant del segle passat,
La multipantalla no és segle passat, no?
No, però el carrusel deportivo que molts havíem viscut de petits...
Sí, clar, jo
estic traumada.
Bé, doncs, esperem que no hagi quedat tot molt boomer, però en tot cas la reivindicació de l'escriptura a mà, que també té els seus avantatges, sense renunciar a tota la modernitat. Carlota, gràcies. Vinga, bona tarda.
Gràcies.
8 minuts i seran 2:15. Una pausa i de seguida anem amb més coses.
Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
I a l'avi, què en saps de la seva història?
Sé poc, no era una persona fàcil d'estar amb ell.
Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis.
Hòstia.
A la zona ocupada.
Ostres, això no ho he sabut mai.
Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia. Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Moltíssim, com un cervet, això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt, el fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Isabel Lleuger i el... Ui, com ho fego. I el Marc Bataller. Amb els temes del dia, el govern espanyol ha presentat avui una reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència. La proposta preveu que sempre s'hagi d'escoltar els menors perquè l'objectiu és garantir la seva seguretat. A partir d'ara, si la llei s'aprova, perquè ara ha de passar pel Congrés dels Diputats, el dret dels menors a ser escoltats serà en qualsevol edat. No com fins ara, que només era obligatori escoltar-se'ls a partir dels 12 anys. Ara, en tots els actes i resolucions administratives i judicials, s'haurà de justificar expressament com s'ha valorat l'interès de la criatura perquè la decisió que s'adopti protegeixi millor el seu benestar físic, emocional o psicològic. Aquest aspecte tindrà una especial incidència, per exemple, en les separacions violentes, de manera que l'interès superior pels nens i nenes serà allunyar-los de la persona que els violenta. Mai no podrà estar amb un agressor o presumpte agressor. Per això la llei deixa sense efecte el concepte que fins ara es tenia en compte, en l'anomenat síndrome d'alienació parental, que és quan un dels progenitors suposadament manipula la criatura per tal que destrueixi el vincle familiar amb l'altre progenitor. Aquest concepte sovint s'usava contra les mares, ho ha dit la ministra Cira Rego.
La reforma que aprobamos hoy supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia, reforzando la escucha. Durante años se ha dudado de alguna manera de su palabra y se ha señalado, se ha criminalizado a las mamás protectoras.
Una altra de les novetats de la llei és que n'hi haurà prou amb el consentiment d'un sol progenitor per tal que un menor d'edat víctima de violència pugui accedir a l'atenció psicològica, social o jurídica. D'aquesta manera s'evitarà que l'agressor pugui tenir capacitat de veto sobre el tractament o la reparació. En definitiva, un canvi substancial perquè ara el centre d'interès és el menor i no pas els adults que parlen per boca seva. Sílvia Jiménez Salinas és la presidenta de l'Observatori dels Drets de les Persones del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
L'opció paternalista, els hem de protegir, els hem de protegir de la justícia, de l'advocacia, dels jutges, i per tant nosaltres opinem com a adults que és el que millor els convé. Ara és donar-li la volta i dir, no, és que és un tema de drets fonamental, se'ls ha d'escoltar perquè és la seva vida.
És un canvi de paradigma, fins ara es tenia en compte l'opinió dels menors a partir dels 12 anys i ara no hi ha el límit d'edat i per tant un nen de 10 anys pot tenir veu i vot, en, per exemple, en el procés de separació dels seus pares sobre qui es queda a la custòdia. No sé com ho veieu, s'entén òbviament la raó per la qual es fa, però també pot generar alguns dubtes.
Clar, jo no m'he llegit el text de la llei i tampoc no sóc ni advocada ni psicòloga, no? Amb això que deia ara la Jiménez Salinas. Amb el que s'ha explicat fins ara, a mi no em sona malament, la veritat, perquè crec que això que deia la frase d'aquesta de la Sílvia Jiménez Salinas, que són drets fonamentals dels infants i que és la seva vida, és realment així. És suposar que els tribunals en aquest cas i els experts en psicologia, no?, i en atenció psicològica als infants, doncs faran l'ús correcte de la informació que portin aquests nens i nenes, no? A mi, d'entrada, escoltar-los no crec que hagi de ser resolent, perquè si és perquè puguin ser manipulats, també ho poden ser ara, no? Per part d'un del pare o de la mare en un procés d'aquests de separacions complexes. Mm. Vull dir, ara ja poden manipular-los, no? I, de fet, el que s'intenta és evitar que no puguin ser tan manipulats, ha arribat el cas, perquè se'ls escoltarà directament i d'una altra manera. Per tant, a mi no. A falta de ser una experta, no em sembla malament.
Sí, sí, en la mateixa opinió. És una llei que fins i tot l'anterior, com heu explicat, anava contra certes dones, contra les mares, i aquí s'adopta aquest canvi de paradigma, que fins i tot deia l'Òscar i l'experta, la Jiménez Salinas. Passem de no tant protegir els infants, sinó a escoltar-los i a que tinguin els seus drets. Evidentment que hauran d'estar acompanyats de psicòlegs, com està passant ara. Com passa ara exactament. Però tota aquella llei que vagi encaminada a protegir els nens i nenes, i en aquest cas menors de 12 anys, la veig bé. Evidentment falta la lletra, però la música a mi em sona bé de moment.
Sí, jo també crec que el marc teòric és un marc que no pot desagradar a ningú, en tant que li dones també autoritat en el menor perquè pugui explicar i que pugui ser escoltat amb una mínim, com a mínim amb una autoritat semblant a la que, escolta, a la que és escoltat l'adult. I jo entenc que en el procés d'aquest, en el procés d'acompanyament hi han d'haver-hi psicòlegs, terapeutes i professionals que vetllin perquè aquesta escolta sigui una escolta veraç, no? I que estigui ponderada, etc. Jo no tampoc conec el text de la llei i jo no sé si això s'emmarca només en un àmbit de la justícia en tant de les separacions o si és una llei que emmarca l'escoltem en els menors amb tot allò que hagin de decidir
a
de
tot,
la seva
a tot,
vida.
A tot. Llavors, no només és separacions, és a tot.
Exacte. Doncs en aquest sentit, escoltem en els menors en tot allò que ens hagin de dir, del que pensen, del que volen, de la seva vida, etc. Estic d'acord amb que és... és positiu, però també hi veig una sèrie d'elements qüestionables. És a dir, la inseguretat, la volubilitat dels propis menors, de períodes d'adolescència, presadolescència, que estan en uns profuns canvis que en un moment donat tots els que hem tingut fills, jo els meus estan, ja són absolutament adults, però els que heu tingut...
Els que els tenim adolescents.
Sabeu
que ha... aquí no hi ha canvi, perquè fins ara, a partir dels 12 anys, era, ja hi teníem paper. La, ja el canvi és que ara, fins i tot per sota per de 12 sota, anys, també la seva opinió...
Que és que tots sabem lo volubles que poden ser, lo influenciables que poden ser, i com una decisió que en un moment donat amb un nen amb 10 anys acaba prenent, no és una decisió que amb 14 acabaria, prendria, no? Llavors jo crec que aquí... està molt bé, però que crec que s'ha de ser molt curós i tenir en compte que aquesta influència que són capaços de que la influència que qualsevol adult pot exercir amb un menor és una influència que el menor després pot minimitzar, pot relativitzar o pot al revés fer-la pròpia i fer-se doncs bandera d'un determinat desig quan no és el seu. I jo crec que a més, i després hi ha una altra cosa, jo crec que el fet de que és com quan, no sé si recordeu que uns menors poden decidir que volen canviar de sexe en una determinada edat, molt i molt quan són molt petits, em sembla que és a partir de 13, 12, 13 anys, no? Crec que hi ha tota una sèrie de qüestions que està molt bé tenir-les sobre la taula, però que s'ha de ser molt escrupolós amb les conseqüències que tenen aquestes decisions, no? I jo crec que també que això, que la volubilitat dels menors no és algo que s'hagi de relativitzar, que s'ha de vigilar molt què vol dir donar-li la credibilitat absoluta o que se l'escolti com si fos una autoritat absoluta. Que això no vol dir que no se l'hagi d'escoltar i que no tinguin una certa autoritat. Però jo crec que s'ha de mirar molt bé com es fa.
Sí, però aquí també és on entra la feina dels experts, és a dir, la feina dels psicòlegs, dels educadors socials, de saber si aquesta voluptibilitat afecta o no a la decisió que està prenent. I que és on es posa èmfasi també la llei, perquè la llei també ho diu clarament, com passa fins ara. O sigui, ara el que s'ha canviat és el llindar cap a 12 avall, que totes sèries de decisions, quan hi ha separacions o altres qüestions, sempre han d'estar acompanyats d'aquell psicòleg o aquell expert que digui realment el nen l'acompanyo. És quan a vegades també els menors declaren en judicis, no de separacions, sinó de fets més violents, que també hi ha tota aquesta protecció, en aquest sentit, protecció, no en el mal sentit, sinó protecció amb la seva declaració perquè pugui anar ben encaminada.
A mi m'ha cridat l'atenció això que deies, Òscar, de que un dels canvis és que amb que un dels progenitors digui que ok, doncs ja poden tenir l'atenció psicològica a infants que han patit algun tipus de situació...
Clar, fins ara calia tots dos, i clar, si hi ha un que està exercint alguna mena de violència sobre el menor, podia vetar i evitar que això passés.
Això hauria d'estar resolt, fa temps, clar, això... És a dir, un infant que ha patit una situació d'aquestes és que hauria de ser obligatori que tingués atenció psicològica, independentment de si els pares la reclamen o no, però ja no et dic si... Si, a més, es permet que perquè un no vulgui pel que sigui, doncs no la pugui rebre. Això jo crec que és una cosa que m'ha sorprès perquè no sabia que era així i realment hi hauria d'estar arreglat.
Abans que feia la Isabel referència sobre el canvi de sexe a nivell espanyol, els majors de 16 anys poden sol·licitar el canvi de sexe i de nom al registre civil per si mateixos. Entre 14 i 16 anys ho poden sol·licitar-ho assistits pels seus representants legals, pares o tutors, i entre 12 i 14 anys poden sol·licitar un canvi mitjançant un expedient de jurisdicció voluntària requerint l'assistència dels representants legals. Per tant, a partir dels 12, però sempre amb un representant legal, i només a partir dels 16, de manera individual.
Sem els pares.
Sí, a mi em sembla que això, no? és molt delicat, és molt i molt delicat. És a dir, i això no minimitzo ni infravaloro la problemàtica personal, emocional i psicològica que ha de viure algú que vol canviar de sexe i que té 12 anys, no? Però crec que és molt, molt, molt delicat i que s'ha de... Bueno, que probablement els professionals ja estan fent bé la seva feina, com perquè en aquest acompanyament realment sigui un acompanyament que la traçabilitat posterior doncs no et faci, no et passi factura, no? I estic d'acord amb una cosa que deia la Neus. A mi em sembla imprescindible que quan un menor ha patit una situació determinada, no necessiti que hi hagin els dos progenitors que donguin el vistiplau per tenir un suport psicològic que l'acompanyi, no? I jo et diria més, jo et diria que el suport psicològic l'hauria de tenir encara que els dos progenitors consideressin que no el necessita, no?
Sí, és el que deies, que hauria de ser-hi independentment de que els pares diguin sí o no.
Sí, si el professional diu s'ha de fer, es fa.
Sí, sí, o més igual, un professional ho diu o un menor diu que necessita suport psicològic, també. Al final, quantes vegades no ens hem trobat doncs en situacions amb criatures que pel que sigui venen a casa teva quan eren molt petits, t'expliquen no sé què i es posen a plorar i penses, ostres, aquest, i no ho ha explicat a casa seva, no? I penses, bueno, doncs aquest nen segurament necessitaria que algú l'escoltés i que potser no han de ser els seus pares.
Passen 5 minuts de 2/4, avui el govern espanyol ha aprovat aquesta proposta de llei, que ara ha de passar pel Congrés, insistim, s'ha d'aprovar al Congrés dels Diputats, però en tot cas és un canvi de paradigma, veurem si tira endavant o no amb les majories necessàries al Congrés. Fem una pausa, passen 6 minuts i anem amb un altre dels temes que ha marcat molt l'actualitat de les últimes hores i dies a Barcelona i a Catalunya.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar hasta 30% de descuento más de 120 centros con más de 5.000 coches en bandeja, música para tus orejas. Solo esta semana, no lo olvides. En Ocasión Plus tu coche lo consigues. Ven.
Catalunya nit. Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya migdia.
Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, AENA, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
Catalunya migdia.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Jo truco a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 21 minuts seran les 4 de la tarda. El cap de setmana passat hi ha hagut a l'àrea metropolitana de Barcelona 3 agressions, dues amb resultat de mort, que han trasbalsat la ciutadania. A l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat, el clim de nit de dissabte a diumenge d'un home al Raval de Barcelona i una agressió al Fòrum de Sant Adrià, ahir s'hi va afegir també un tiroteig sense víctimes a l'Hospitalet relacionada amb el tràfic de drogues. Tot això en 4 dies, que ha provocat que ens preguntem si Catalunya és segura i que la sensació d'inseguretat es genera simplement per la coincidència dels fets en un curt temps d'un curt espai de temps. Saludem Montserrat Iglesias Lucía, que és doctora en dret i directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma. Montserrat, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, la sensació, si preguntem a l'opinió pública, segurament ens diran que estem molt pitjor, que hi ha molta més inseguretat, que hi ha molts més incidents violents, però les dades oficials diuen que això no és així. Quina situació tenim a Catalunya amb la inseguretat i amb la violència?
Molt bé, acabes de presentar-ho molt bé. És a dir, si analitzem les dades oficials de les que tenim anuals, per exemple, l'any 2025 a Catalunya es van reduir en números globals els delictes convencionals. És a dir, si analitzem, per exemple, quants homicidis van haver-hi consumat, veiem com aquesta xifra va baixar gairebé un 16%. I així, per exemple, també en temes de lesions, no?, que va baixar un 1% gairebé. Quin és el problema? Sí que hi ha uns delictes on ha augmentat aquesta estadística, com serien els delictes contra la llibertat sexual o el tràfic de drogues. Dit això, clar, quin és el problema? Que quan tu ara, si ara mateix, qualsevol de les persones que ens està escoltant, li preguntem, vostè sap quan han baixat els delictes? La resposta seria que no. Per què? Perquè és una informació que no arriba a la ciutadania en el dia a dia. Mm-hmm. En canvi, si els hi preguntem, vostè té coneixement de que hagi passat algun problema de seguretat a Catalunya? Ens diuen, no, sí, i tant, mira què ha passat aquest cap de setmana a Catalunya. Per què dic això? Perquè en el món de la seguretat hem de jugar amb dues realitats. Una realitat és la seguretat objectiva, que són el que ens diuen les estadístiques i les denúncies que s'interposen, és a dir, els fets que es materialitzen, i amb aquestes hem de gestionar un tipus de seguretat. Però també tenim una altra realitat, que és la seguretat subjectiva, que és la percepció que tenen les persones. I sí que és cert que aquesta percepció de seguretat és diferent per cada persona. Per què? Perquè al final la meva percepció serà diferent a la teva, a les persones que t'estan acompanyant en el plató, perquè tot ens configura amb la percepció de la seguretat en base a les nostres experiències personals, que cadascuna és diferent, i en base també a uns inputs externs. Per exemple, quan es tracta molt, quan es parla molt d'inseguretat, el que fa és crear aquesta alarma social que es tradueix en una percepció més gran d'inseguretat. Aquest és un element extern, però tenim d'altres. Per exemple, tot el que està relacionat amb l'incivisme. Mm. Normalment, quan tu vas a un carrer, a un barri, a una ciutat, que no està cuidat, que no està net, és a dir, que hi ha brutícia perquè no han recollit bé les escombraries, que hi ha grafitis, que no hi ha un bon disseny ambiental, que diríem, al final la persona el que percep que allà hi ha un desordre, perquè ningú es fa càrrec. I si ningú es fa càrrec d'aquell espai, tampoc es faran càrrec de mi. I, per tant, augmenta la percepció de vulnerabilitat. I això també fa que augmenti aquesta percepció d'inseguretat. Però ara d'avui, si vostè em pregunta, ostres, han baixat a nivell global els delictes? Sí. Mm. Han baixat tant a nivell de Catalunya com molt poquet, a nivell estatal de l'estat espanyol, no? I a més, el que a mi m'agradaria destacar, que delictes que moltes vegades generen aquesta alarma social, com són els homicidis, les lesions, les tentatives d'homicidi, per exemple, els robatoris amb força, els robatoris en domicili, tot això ha baixat. Això què implica? Que els nostres professionals de la seguretat, que han dissenyat unes mesures de seguretat per reduir aquesta delinqüència, sí que produeix el resultat positiu. Que no és tan bo com ens agradaria, perquè a tothom ens agradaria tenir un zero. És a dir, quantes persones moren de manera violenta? A tothom ens encantaria dir zero. Això sí que és una utopia en el món de la seguretat, que lluitem perquè sigui viable, no? Però és difícil d'aconseguir. En canvi, veiem que, per exemple, els delictes contra la llibertat sexual, que sí que han augmentat, moltes vegades el fet de que hi hagi més denúncies no sempre comporta que hagi augmentat la criminalitat real, sinó que potser el que hem sensibilitzat i hem donat aquesta confiança a les víctimes perquè denunciïn fets que antigament no es denunciava. Per tant, digue'm, perdona.
No, no, deia que estem parlant amb Montserrat Iglesias Lucías, doctora en dret i directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma, i mentre parlem amb ella, una notícia d'última hora que ens arriba ara des del Tribunal d'Instrucció d'Instància d'Esplugues, en què s'ha acordat la presó provisional sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una dona i altres fets dissabte passat a Esplugues. La causa queda oberta per assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces greus, danys. I l'ha investigat, només ha contestat preguntes del seu advocat. Per tant, tenim l'ingrés a presó d'aquesta persona que va matar una persona aquí a Esplugues de Llobregat. Em deia, professora Iglesias Lucía, aquesta diferència entre la percepció i les dades reals, com podem fer arribar a la gent les dades reals i combatre, per tant, aquesta percepció?
Hi ha diferents eines. Per lluitar contra la percepció d'inseguretat tindríem mesures operatives, com pot ser això que pot resultar tan fàcil, no? De que quan les persones t'arriben una queixa al teu ajuntament, diuen és que el carrer està brut, portar-lo a terme. És a dir, netejar aquell carrer. Que quan et diuen és que no hi ha prou llum, doncs tornar-lo a executar. És a dir, amb serveis públics que donin resposta a les necessitats de la ciutadania, és a dir, escoltant activament a la ciutadania, i per un altre costat, amb mesures, això seria un exemple, un altre exemple de mesura operativa seria, per exemple, augmentant la presència policial. Per què? Perquè el fet d'augmentar aquesta presència policial, el que li estem dient a la ciutadania, vostè està segur. És a dir, allò que dèiem abans, noto que ningú controla l'espai, el fet que hi hagi un policia, el que a mi em dona, el que a mi em transmet, és que si em passa alguna cosa, tindré qui em demani ajuda, tindré qui demanar ajuda i em podrà socórrer. Mm-hmm. I per un altre costat, també tenim mesures que diríem més estratègiques. Quina és aquesta mesura estratègica molt important i que encara l'anomenem com si fos una competència blanda, que és la comunicació? És molt important com transmetem la informació a la ciutadania, quins missatges volem que arribi a la ciutadania i utilitzar els canals que consumeixen la ciutadania. Per què dic això? Perquè si ignorem aquesta percepció de la inseguretat, primer, estem dibuixant un escenari que no correspon a la realitat, però a mi també m'agrada parlar sempre que això al final és una realitat, la seguretat subjectiva. I vostè em podria dir, home, no, és una percepció. Què em demostren les estadístiques? Que hi ha persones que, en base a aquesta percepció d'inseguretat, deixa de fer coses. Per tant, aquesta percepció d'inseguretat té conseqüències molt reals a la ciutadania de les persones. I és obligació de l'administració garantir un entorn segur, però no només des d'un punt de vista objectiu, sinó també des d'un punt de vista subjectiu. Perquè per molt que tu tinguis un espai segur, objectivament parlant, si les persones no se senten segures i deixen de fer coses, doncs no li estem traslladant a l'espai objectiu o subjectiu que es mereixen per ser lliures i poder portar a terme aquells actes que ells voluntàriament volen fer. Mm-hmm. Per tant, al final hauríem de combinar mesures operatives amb mesures estratègiques.
Anem a preguntar-li, no només hi ha la percepció, els Mossos d'Esquadra reconeixen, per exemple, que a Catalunya hi ha un problema amb la droga, per exemple, diuen que el narcotràfic s'ha instal·lat a Catalunya i que això també genera molta violència amb tot el negoci que envolta el narcotràfic, o, per exemple, també amb la multireincidència. Són els mateixos Mossos d'Esquadra els que a vegades es queixen que atrapen els lladres i després de seguida els tornen a tenir al carrer i que són els mateixos que repeteixen. Això també ajuda a crear aquesta percepció, perquè aquestes sí que són dades reals.
Sí, això són dades reals i també, o sigui, pensem que amb tràfic de drogues Mossos porta molts anys donant senyals d'alerta. Senyals d'alerta de que efectivament el tràfic de drogues, si abans, per exemple, a Catalunya era consumidora, és que ara produïm, exportem, importem, també per com territorialment estem ubicats, no? Que fa que territorialment parlant som un escenari atractiu per portar a terme aquest tipus de delictes. Quin és el problema? Que el tràfic de drogues, que ha augmentat objectivament parlant, gairebé un 11%, és a dir, són dades molt preocupants i entenc la preocupació dels Mossos, no? El problema del tràfic de drogues no només és el tràfic de drogues en si, sinó que es produeix el que nosaltres anomenem la derivació del delicte. Per què? Perquè el tràfic de drogues, que és el delicte originari, et deriva a altres delictes i altres conductes violentes. Moltes vegades, quan parlem, bueno, ara mateix ho acabeu de comentar, no? Els tirotejos normalment no són per sort, a Espanya està prohibit tenir armes de foc a casa, no? I això és una mesura preventiva molt important. Clar, normalment els tirotejos que es donen és perquè darrere hi ha un conflicte de drogues. Aleshores, al final, el problema del tràfic de drogues no és només el delicte en si mateix, que ha augmentat, sinó tots els delictes i conductes violentes que es deriven d'ell. I això implica que ens augmenti la inseguretat objectiva i també la inseguretat subjectiva, perquè al final, escolta, aquí hi ha hagut un tiroteig, lògicament que a les persones els hi preocupa. I el mateix, per exemple, es passa amb els multireincidents. Això que parlàvem de que, ostres, és que a vegades el problema amb els multireincidents és que el que genera és desconfiança en el sistema, generant el que nosaltres anomenem les portes giratòries, és a dir, m'entra per una porta al jutjat i em surt per la del darrere. I no és només una desconfiança pròpiament de la ciutadania, sinó també una desconfiança dels professionals de la seguretat. I això pot implicar, al final, una desmotivació, que també s'ha de tractar. Per què? Perquè, al final, tens una persona motivada per treballar, per fer la seva feina, finalment diu, però per què serveix la meva feina, no? Si a mi, jo, com la meva tasca policial, és detenir. Després, que hauria de ser també eficaç? El sistema judicial. I veig que el sistema judicial, doncs, per una qüestió normativa, per una qüestió de garanties, per les raons que sigui, no està responent a les necessitats que jo tinc. Per tant, la multireincidència no és només aquesta seguretat objectiva, sinó també que, des d'un punt de vista de legitimació i de creure en el sistema, fa que es trenqui. I aquesta desconfiança en el sistema ens poden provocar altres problemes, com, per exemple, que alguna persona digui, miri, que com vostè no farà res, ja ho faig jo. I, per tant, això també ens poden generar altres escalades de violència a nivell de conflictes interpersonals.
És Montserrat Iglesias Lucía, és doctora en dret i directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies, igualment.
No sé com ho veieu.
Ara quedarà una mica pilota, però és que m'és igual. Crec que és el que hem escoltat i l'enfoc que s'està fent en aquest programa d'aquest fenomen, crec que és el correcte. És a dir, quan la professora la Montserrat Iglesias parlava de la importància de la comunicació i els canals, que ja sabem que la ràdio convencional és només un dels canals, però n'hi ha altres, i malauradament no tan rigorosos com aquesta, doncs, el que fan és contribuir a crear aquesta desconfiança. I hi ha un llibre que ha publicat Arcadia fa poc, de la pensadora italiana Donatella di Cesare, que ella explica una cosa que està molt bé, diu com la mobilització de la por col·lectiva porta una obsessió per la inseguretat. I això, hi ha gent que està interessada en que passi. I això no vol dir que no hagis d'abordar el fenomen de la multireincidència, que quan els Mossos expressen la seva preocupació per com s'està proliferant aquí el tema de les drogues, i fins i tot hi ha gent que compara amb Holanda, és a dir, això no treu que no hi hagi problemes. Però explicar les dades oficials de com han baixat els delictes convencionals, els homicidis, les lesions, perquè no sembli que a cada cantonada això estan matant gent, doncs crec que és important i és la feina que cadascú en la seva petita parcel·la ha de fer, i crec que en el cas dels mitjans de comunicació la nostra petita parcel·la és intentar explicar-ho tot i no només una part, no?
És el que comentava. Molt de cops els alcaldes són la punta de llança dels problemes i han de lluitar més amb aquesta percepció de la realitat que la pròpia realitat. I poso-te un exemple. Jaume Collboni, quan va entrar a l'alcaldia, la segona preocupació del baròmetre dels ciutadans era la neteja. Quin va ser el primer pla de xoc que va fer Collboni, el pla Andreça?
Recordeu que... Però també va reunir els contractistes també, a la neteja.
També, però va fer el pla Andreça una supercampanya, sí. Supercampanya de màrqueting, renovat tots els camions, veies camions d'escombraries a tot arreu. Jo no sé si la ciutat era més neta o més bruta. És cert que al cap d'un any el baròmetre va passar de la segona preocupació a la cinquena. Ara torna a estar dalt, per cert, la neteja. Però en aquell moment va lluitar contra aquesta percepció que tenia la ciutadania amb aquestes eines de comunicació, que és el que deia també la persona que m'ha entrevistat abans.
Sí, jo estic molt d'acord amb les dues coses que heu apuntat vosaltres ara. A mi em sembla molt important el que la Neus diu, de que tots aquells que tenim una mínima vis pública, en el sentit de poder acotar les coses i poder-ho posar negre sobre blanc i poder-ho verbalitzar, crec que forma part de la nostra responsabilitat. Perquè, si no, sabem que hi ha uns discursos que tendeixen precisament a exponencialment fer portaveus d'una crisi de seguretat, que això va associada amb un procés d'immigració, amb un procés de deixadesa de defuncions per part de l'autoritat, de deixadesa de funcions per part del govern, etc, que el que acaba provocant és precisament, primer, una inseguretat global i després una desvirtualització de lo que és els instruments públics, la justícia, la policia, el govern de la Generalitat, el govern dels municipis, etc, etc. I crec que precisament acotar-ho amb dades, acotar-ho, que no vol dir minimitzar gens en absolut com s'hagin pogut sentir els veïns d'aquesta plaça que van trobar-se un senyor que degollava una senyora. Evidentment, crisis, caos, por, tot això sobre la taula, però també uns banys de realitat. I crec que també és molt important el que ens ha dit aquí avui la professora, perquè una cosa és la realitat objectiva i l'altra és la realitat subjectiva que jo m'acabo sentint i que acaba sent la meva realitat. És a dir, si jo em sento tan insegura i trasllado aquella inseguretat de manera exponencial a tots els que em rodegen, de sobte tindrem una inseguretat que no existeix. Que no existeix, o que no la podem generalitzar ni globalitzar. I jo crec que aquí una de les responsabilitats nostres és precisament parlar de dades i parlar de que, en tot cas, no estan exponencialment creixent com alguns pretenen que quedi sobre la taula.
Nosaltres podem parlar de dades, però és veritat que les percepcions són molt subjectives i contra això és molt difícil lluitar-hi. Volem agafar un exemple d'una cosa que ha passat avui a Girona. A la primera hora del Catalunya Mitjà hem explicat que l'Ajuntament de Girona, juntament amb la Generalitat i una trentena d'entitats de la ciutat, han denunciat a la Fiscalia de Delictes d'Odi el responsable d'un perfil d'Instagram que es diu Girona Perduda per un vídeo en què aquest responsable d'aquest perfil explica que quan s'avorreix va textualment a caçar moros. Aquest perfil, que passa per ser un perfil de denúncia i de queixa ciutadana, ara podria acabar als tribunals per aquesta declaració del seu creador. Carlos Baraibar, responsable de verificació Tescatifo, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Aquest és un dels perfils, però n'hi ha molts perfils, alguns centrats en un únic municipi, en un únic territori, d'altres més generals, que alguns d'ells van amb tota la bona fe de, no, expliquem allò que els mitjans ho expliquen, però n'hi ha d'altres que hi ha un interès al darrere i a vegades barrejar-ho tot és una mica complicat, eh? Però n'hi ha molts perfils com aquest.
Sí, aquest cas, en aquest perfil de Girona Perduda, va començar al novembre i sí que va començar com un perfil doncs, de denúncia del que estava brut a la ciutat, de les coses que podien estar malament i de coses que podria fer arribar a l'Ajuntament i de denúncia ciutadana, no? Al final, doncs, a cada poble, a cada ciutat hi ha, si no el grup de WhatsApp, el grup de Telegram i si no el grup de Facebook, encara n'hi ha molts, i si no també fins i tot perfils d'Instagram. I n'hi ha molts que es dediquen a això, no? Doncs a denunciar els sorolls, a denunciar doncs, a algú que ha tirat no sé què on no havia de tirar, etcètera, etcètera. El que passa és que hi ha altres perfils que s'assemblen a aquests que ja van una mica més enllà, com en el cas d'aquest de Girona Perduda, la persona que hi havia al darrere, doncs, en un moment determinat va sortir de l'anonimat, diguéssim, i entre d'altres coses doncs, va començar a fer aquesta mena de denúncies o de frases, etcètera, etcètera, i posava fins i tot la cara. En aquest cas és potser el més descarat. Però després hi ha els altres perfils, els que posen que bàsicament fan servir contingut d'aquest doncs, cridaner, no? Baralles, imatges d'un accident, d'un incendi, d'una pica baralla menor, però que també es magnifica i que aprofiten aquests continguts per abocar-los a les xarxes i, evidentment, doncs, amassar molts, molts seguidors. I, a més, ho fan creuant-se entre ells i amb un perfil que t'està denunciant coses de Sabadell, et surten denúncies d'una baralla, mira el que ha passat a Bilbao, m'invento, no? Perquè aquests es van retroalimentant entre ells i el que fan, doncs, és el que es diu, evidentment, els americans sempre li posen un nom, és aquest rage farming, no? Rage és la ràbia, doncs van alimentant i van cultivant aquesta ràbia perquè, evidentment, són continguts que generen doncs aquesta reacció, aquest rebuig, indignació, por, fins i tot, i això és el que ara mateix les xarxes socials estan promovent.
Insisteixo que segur que hi ha alguns perfils que neixen des de la bona voluntat de dir, escolta'm, aquí en aquest barri no sortim mai als mitjans perquè som un barri molt a la perifèria, que no ens fan mai cas, etc. Ja ho denunciaré jo. Però després poden ser aquests mateixos utilitzats o bé alguns altres que, remolc d'aquests creats amb bona fe, els creïn amb un interès fins i tot a vegades econòmic.
Sí, és que, clar, aquí quan parlem de xarxes socials tot és molt opac, però els seguidors de xarxes socials i les visualitzacions es fa això que es diu ara, es monetitzen, és a dir, es guanyen diners, i no sabem exactament quants, però si tens més de 10.000 seguidors, tens unes opcions a Instagram directament que et permeten treure diners, evidentment també tens marques, enmig d'aquests perfils sempre hi ha anuncis, alguns fins i tot tenen una botiga dintre d'Amazon que et porta a comprar doncs, gas pebre i tot el que alimenta aquesta sensació d'inseguretat i tot al final acaba sent un negoci. I com tu deies, clar, el que passa aquí és, hi ha molt aquest discurs, no? De no t'ho diran els mitjans. Clar, aquests perfils el que fan és que s'alimenten del que la gent els envia, no? Clar, si cadascú té un telèfon mòbil que pot gravar, evidentment hi ha notícies infinites que no es poden arribar ni a explicar, ni algunes a confirmar. Això també els llevas als Mossos, que quan, evidentment, a vegades els atruques per dir, escolta, aquest vídeo que tal, i dius, no sé de què m'estàs parlant, perquè és un vídeo d'un senyor senyor que ha fet en un carrer que un cotxe ha girat i ha tombat un patinet, m'invento, no? I no aniran a verificar o a mirar cada cosa perquè igual no és un delicte, etc, etc. I clar, amb aquesta infinitud de continguts, és impossible arribar a dir què és cert i què no, què és important i què no és important, però sí que genera aquesta sensació d'estan passant moltíssimes coses constantment.
I algun d'aquests perfils tenen milers de seguidors i per tant, contribueixen molt a aquesta percepció.
Sí, i desenes de milers i centenars de milers de visualitzacions un dia rere l'altre. Jo sempre em pregunto què passaria...
Que no tot el contingut que hi ha allà té per què ser ni fals ni mentida, ni algú que és cert i que efectivament és un delicte. Ara, una altra cosa és que aquesta caixa de ressonància que fa que tot...
Que sembli que estiguem vivint en un context de molta inseguretat. Jo sempre em pregunto què passaria si tinguéssim tots smartphones als anys 80, no? I poguéssim anar fent fotos de tot el que passava als carrers. Doncs ens hi trobaríem igual.
Carlos Barreber, gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
I també a la Neus Tomàs, Isabel Lleuger i Marc Bataller. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Bona tarda.
30 segons i seran les 4 de la tarda. 30 segons i arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.